Benvinguts al programa 189, el 17è de la 7a temporada de Mossega la Poma. Avui parlarem de medicina personalitzada amb els nostres dos convidats i investigadors de l'ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, amb Patrick Aloy i en David Torrents. Revelarem el guanyador del sorteig del lot de vins i llibres cedits per la Universitat Rovira i Virgili.
Jo no recordo haver participat.
És que no podies participar.
No ens han deixat.
I en temps de tertulià parlarem de les noves adquisicions de Google, de SteamOS i moltes coses més. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, avui amb una taula en forma de genoma, ja m'ho he fet anar bé.
Quina forma té el genoma, tio?
A veure, cada dia ha de ser una cosa diferent.
Però és que el genoma no té forma.
Bueno, sí, els cromosomes sí que tenen forma. Forma de cromosoma, va.
Vale.
Dels estudis centrals de Mossega la Poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervila. Sevilla t'havien posat el cognom. Rubén Sevilla, que ho sàpiga.
Sevilla, com a Don Mojino.
Sí, sí. Jo també ho dic malament. Redacció, Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, Marc Alier.
Hola.
Col·laboradors, Albert González, avui absent. Sílvia Bonàs.
Hola, avui bon dia.
La gran, qualsevol falla errada del guió ja la podeu culpar.
Sí, jo faig un disclaimer ja, eh? Sí, jo no entendré res del que parlem.
Álvaro Navas, Carles Caño, Raimon Lapuente, altres col·laboradors del programa. Avui convidat número 1, senyor Patrick Aloy, investigador de l'ICREA i cap del grup de bioinformàtica estructural i biologia de xarxes de l'Institut de Recerca Biomèdica. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Hola, Patrick. I David Torrents. Hola, David.
Hola, bona tarda.
Investigador i crea... Tens veu radiofònica, David?
Gràcies.
Sí, sí.
La
força, ja. I cap del grup de genòmica computacional del Departament de Life Science del Barcelona Supercomputing Center.
Exactament.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Nosaltres també la forcem, però no ens queda així.
No ens queda així.
Ens fem afonia.
En Coque li sortia bé.
Sí, en Coque li sortia bé.
Sí, però saps per què? Ja sé el que fa en Coque, eh? Serà allà a Uruguai, allà a Uruguai on s'agraeix la marihuana,
ara sí que li surt la veu perfecta.
Ara la veu.
Sí, sí.
Recordeu que ens podeu seguir a iPhone i Android amb l'Amoseguis, que trobareu al Google Play i a l'App Store. I us recordem que Mossega la Poma...
afegir una llista nova, que són les...
comunicació locals de Catalunya des de la setmana passada, cosa que agraïm a totes les emissores que remeten aquest programa molt. Ens fa molta il·lusió compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Sí, a més, mira, em serveix per indicar que aquest Nadal farem una petita campanya per saber qui ens remet, perquè nosaltres tenim controlades unes 30, però ara que ja sortim a la sindicada, és aquella B que no paguen bé.
Exacte, no paguen bé.
Sí.
Ni bé ni en bé.
Ni en bé ni gens.
Doncs, Tomàs, encara que no ens paguin bé, avui estic molt content.
Ah, sí?
Sí, estic molt content perquè tinc una primícia mundial.
Uau.
Sí, saps que jo porto primícies mundials de vegades. Tu recordes que ja us vaig explicar que l'Andy Rubin, que era el desenvolupador líder del projecte Android de Google, s'havia retirat en la part d'aquesta de Google X, en el tema de projectes aquests de moonshots, intentar projectes gairebé impossibles, i està en tema de robots. La setmana passada ja parlàvem d'Amazon i els drons i tal, però resulta que aquesta setmana...
I el Dodge, el Dodge Post. No?
Sí, aquesta setmana Google ha comprat una empresa que era un contractor del Ministeri de Defensa americà, com l'empresa de Stark Industries, de l'Iron Man, i que fan una espècie de mula robòtica.
Estàs fent un spoiler de la segona part del programa?
Bueno, jo estic explicant aquí ara la meva exclusiva, que és la que tu no saps.
Però ara direm a tots els nostres oients que el Marc Alier el 2014 ha promès que es llegirà el guió sempre abans de començar el programa. Són tots testimonis.
Bueno, però a veure, aquesta mula electrònica, sabeu per què ho fan? Perquè volen fusionar el projecte del cotxe que es condueix sol,
sí,
amb la mula que es condueix sola, i volen canviar el model de mobilitat, i en comptes de cotxes que van sols anirem tots amb mula. Una altra vegada. I llavors, de fet, jo ja estic invertint en muntar una startup que farem una harmònica per iPhone, i llavors anirem a tots a dalt de la mula a la mula robòtica tocant l'harmònica.
O fer mules descapotables.
Mules descapotables, això és un
això
gran negoci.
Patem.
O la variant del RUC català.
Aquí tenim visió de negoci.
Sí, sí.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.com www.radiomusegalapoma.cat.
Molt bé, tornem a taula. Avui discutirem amb els dos convidats sobre medicina personalitzada i com els nous avanços en genòmica poden canviar la clàssica visió de la medicina clínica i també la indústria farmacèutica. Jo faig la pregunta a tots dos, Patrick i David, tots dos contesteu quan vulgueu. En primer lloc, ens podríeu explicar què és la medicina personalitzada i els principals objectius que persegueix?
Bàsicament, el que tothom entén com a medicina personalitzada és intentar canviar una mica la visió que s'ha tingut durant els últims 50 anys d'intentar curar malalties per intentar curar persones. Aleshores, les malalties normalment són molt complexes i malgrat tenir sempre manifestacions visibles similars, les causes moleculars d'aquestes malalties no sempre són iguals. Aleshores, més que centrar-nos en malalties, el que volem és identificar quines són les causes moleculars que causen aquests problemes en cada persona i aleshores podrem
corregir,
identificar un tractament que sigui adient per cada pacient i no per cada patologia.
La medicina personalitzada, es parla de les 4 P's, això es nota de la Sílvia del guió, diu medicina preventiva, predictiva, personalitzada i participativa. Poseu-nos algun exemple.
Que sigui predictiva vol dir que un cop coneguis quines són les bases moleculars que et constitueixen a tu, podrem identificar quins són aquells factors de risc que tens. Que sigui preventiva vol dir que sabent aquests factors de risc que tens pots modificar les teves conductes
o
alimentàries,
hàbits,
etc. Perquè no es doni, personalitzades exactament el que he dit, que els tractaments vagin
adreçats
dirigits a tu i no a la patologia, i que sigui participativa és que òbviament tot això requereix una participació directa del pacient, o sigui, canviant els hàbits i de més, no és només anar al metge i prendre't el fàrmac.
I també multidisciplinar des del punt de vista científic, no? Perquè cada cop en medicina intervenen més...
Sí, perquè encara medicina personalitzada és més una realitat a nivell de recerca ara mateix. Hi ha exemples ja que estan fora i es fan servir, però encara és més patent el concepte a nivell de recerca i és una direcció en la que es va, i a nivell de recerca sí que és molt activa i hi ha línies i objectius determinats, però encara no és una realitat social. Es comença, és una filosofia que es comença. I llavors hi ha algun exemple, sobretot amb temes més de malalties més greus, de tumors, etc. Però bueno, és més una filosofia, no?
Digues, Silvia.
Si a nivell de recerca ja parlem d'una gran quantitat de dades que a més s'han d'analitzar i que en el cas de que això es portés a la clínica implicaria que també s'hagués d'accedir ràpidament per part d'un col·lectiu de metges, això és viable? Perquè a nivell de recerca ja computacionalment ja és, vull dir, ja és un dels hàndicaps.
Bueno, això necessita molts engranatges que ara s'estan recol·locant i s'estan col·locant. Necessita canviar hàbits a nivell de la clínica, necessita canviar hàbits també a nivell de recerca, que és el que s'està fent, però cada un d'aquests canvis ha de tenir el seu impuls i ha d'anar en conjunt, però cada sector ha de fer els seus canvis i la part clínica també. I sí, ara hi ha un boom de dades. De fet, la tecnologia ja permet abordar molts més problemes dels que la nostra capacitat computacional i inclús intel·lectual a vegades és capaç de digerir, no?
La informació a la que vosaltres us feu referència és formació genòmica?
Sí, no només, però sí. Vale. Sí. Bàsicament.
Vull dir, perquè ja ens ha costat anys. Jo estic en informàtica i salut des de l'any 89, que ja ha plogut, i ens ha costat molt que hi haguessin diagnòstics i procediments a la història clínica electrònica dels pacients. Bé, ens ha costat molt que hi hagués història clínica electrònica. Ja no us dic... És cert que ara hi ha grans volums de dades, perquè hi ha una, diguéssim, una banda d'aquesta informació clínica que són tot el que ve del món de la radiologia, que com té imatges i té vídeos, doncs aquí hi ha molt volum d'informació. Ja existeix, diguéssim, la xarxa que pot amagatzemar aquesta informació, no? Afegir informació personalitzada de la persona, de la seva anàlisi genòmica, entenc jo, no?
Sí.
Un anàlisi més personalitzat, aquí sí que hi hauria possibilitat. Heu parlat, heu sortit una mica del món del laboratori i heu contactat amb...
Sí, sí, hi ha iniciatives en països. Aquí encara és lent, però altres països, a Dinamarca, a Finlàndia, iniciatives ja, i a Islàndia s'està fent el rècord electrònic. Es necessita una classificació i es necessita uns estàndards i definir. Per ara s'ha fet, aquesta part ha sigut més artesanal. I ha anat, s'ha fet més personalitzada encara, però si es vol casar la gran producció de dades i la massificació en quant a dades, s'ha de casar amb una sistematització del
quadre clínic. Sí, de la informació i com s'estructura aquesta informació.
Quins sintomes, exacte.
És que també hi hauria d'haver com una mena de llenguatge universal o estàndard perquè també els metges poguessin aportar la informació.
Existeix
perquè,
un organisme internacional que es diu Health Level 7 que fa un XML amb totes les dades clíniques i treballa això.
Aquests XMLs acostumen a ser una pesadilla.
Monstre, sí, sí.
Deixa'm fer una pregunta a mi, sí. Que estic fora del guió. Esteu al tanto de... Hi ha una empresa que hi ha als Estats Units que havia fundat la dona o l'ex-dona del Sergey Brin, que es deia 23andMe, que es dedicaven a agafar i a fer que tu enviant un tub d'assaig a casa, t'ho escopies, i llavors ells et feien com una anàlisi genòmic i et deien quines eren les teves possibilitats de tindre segons quines malalties. I a la FAA em sembla que els dic, escolta, que pareixin de fer això doncs perquè no era massa rigorós. I si a veure si això que feu està relacionat amb això o què en penseu o què ens n'expliqueu.
Relacionat directament, no, sí que coneixem l'empresa aquesta i vull dir, el que és un fet és que tu pots tenir la teva seqüenciació exònica ara per poc menys de $500. Bàsicament sí que és veritat que les anàlisis que produïen no eren rigoroses, però les dades sí que ho són, i aleshores jo crec que això ha sigut una mica un intent més o menys matusser d'intentar fotre cullerada i de tancar una cosa que d'aquí un parell d'anys serà la realitat. I ho tindrem tots. Aleshores, clar, és una cosa que les companyies asseguradores i a més no els hi agrada un pèl, però ho acabarem tenint tots.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Avui no cantem, però no hi ha culpa.
I tu tens la veu fotuda, que tu la veus cascada.
No, però llavors seria un rotllo Barry White, però no hi ha culpa.
No,
i si no és un canon així...
Que sàpigues que ja el dia 14 de gener ve possiblement, si ho acaba confirmant, vindrà...
I em renyarà, sí, em renyarà.
Sí, sí.
Que per cert, tenim un convidat amagat, que és en Miquel Duran, i que també estaria bé que s'apuntés.
Sí, sí, digues hola, Miquel, que ni t'estem presentant.
A més, té bon gust musical perquè porta una samarreta de Meclan.
Bé, i en Patrick Aloy i David Torrents parlant de genòmica. Més preguntes, ja per anar una mica concretar a coses concretes, hem parlat una mica del mapa, de coses generals. Anem a parlar del projecte PanCancer. Què és i quins són els seus objectius?
Bueno, el projecte PanCancer és una iniciativa molt nova, que surt d'un consorci internacional, un grup de grups de tot el món. I fins ara el que han fet aquests grups ha sigut, cada país té assignat l'estudi d'un tumor determinat, llavors cada país m'ha posat diners i l'objectiu és seqüenciar 500 pacients d'aquest tumor i veure les causes genètiques, o sigui, quina mutació al genoma causa el tumor de cada pacient, en principi. Llavors, ara es vol anar a un nivell més allà i no només avaluar els tumors en si i aïllats, sinó començar a veure quines coses en comú tenen tots els tumors entre ells, per veure quines són una mica les bases generals del tumor o del creixement il·limitat de la cèl·lula tumoral, que és el que es tracta.
I tenint informació molt més concreta, més afinada, no?
Sí, sí.
I a més amb recursos potser invertits de manera més eficient.
Sí, sí, això s'està fent una campanya molt important. El BCT és un dels 6 centres del món que està participant en això i és un repte a tots els nivells. De fet, és un projecte pilot on es vol començar a posar a prova la transferència, l'anàlisi, la distribució de dades massives. Llavors, és una prova a molts nivells i és molt interessant i molt donarà resultats molt, molt interessants.
Tornem una mica a el que ja ha introduït en Marc, que era sobre el...
Explica-ho, quan ha dit que sí. No hi era el guió, sí que
sí
hi era.
Que hi era, sí que hi era, però és que jo no me'l miro, és veritat, no me'l miro. Els oients no s'ho creuen, però no me'l miro.
Com la boca aixafa un tema.
Sí, bueno, és típic, igual, no passa res. Vale. Llavors, una notícia que em volia fer ressò era el fet això de que en 20CM mi, que, bueno, diguem-ne que anem a explicar tot una mica millor. És una empresa...
Com que millor que jo?
Que no he dit dir? Això?
És fàcil, eh?
Sí, no
vol
dir, sí.
Què vol dir...
Més extens. Més extens.
Llavors... Quan tinguis el doctorat, parla aquí.
Ah. Ostres, llavors hauré d'esperar unes quantes temporades. Llavors, 20CM és una empresa la qual, amb una mostra de saliva, l'enviem i ells ens donen informació.
Però per 4 duros, eh?
Sí, per $99.
El que val un Apple TV.
És una comparació fanboy, però sí, bueno...
Que bàsicament et donen el mateix nivell d'utilitat.
Sí,
eh?
Més o menys.
I llavors, amb la informació que et donen, doncs pots saber una mica quina susceptibilitat tindries algunes malalties, per exemple.
I hi ha gent que els diuen que tenen un 2,6% de sang de genoma neandertal.
Sí, també.
El qual explica moltes coses.
Neandertal, no.
Neandertal, ara perdona. Sí. Neandertal.
Vale. Llavors, el problema que hi ha hagut és que la Food and Drug Administration, que és una agència que regula una mica tot la distribució i quins medicaments s'accepten, però també a nivell alimentari i d'altres qüestions als Estats Units, doncs ha prohibit que continuessin donant aquests tests, ja que, segons l'FDA, els tests no eren prou acurats, les prediccions que feien no eren prou acurades, i una de les raons que deien és que, clar, que podien fer que els clients comencessin a prendre un tractament que potser era molt costós i que no era indicat.
Per una malaltia que no tenen.
Exacte.
Per una malaltia
potencial. Els que són hipocondríacs, això es deuen posar
com
una moto.
El problema és que una cosa és una malaltia, diguéssim, desplegada, i l'altra cosa és una malaltia potencial.
Clar, però a mi una mica em sorprèn, perquè, és a dir, vosaltres creieu que amb la informació que us poden donar, per exemple, una persona que li diguin tens tant risc de tenir càncer de mama, agafarà i s'extirparà un pit.
Això s'ho va fer l'Angelina Jolie, eh?
Ojo,
Compleixen una funció, que és la de cobrir o satisfer necessitat de saber i de predir. Al ser humà li costa viure la incertesa. I amb un nivell et tiren les cartes i et diuen què et passarà a la teva vida sentimental, i ara el 23andMe et diuen què et passarà a la teva vida clínica.
De salut, no?
Sí, llavors jo crec que és aquesta necessitat el que ha omplert i el que ha fet que fins ara fos una realitat.
Però, sí, bueno, però és aquest exemple que poses és molt bé, perquè hi ha gent que paga perquè li tirin les cartes, i no només això, sinó que actua en conseqüència del que li han dit. O sigui, que s'ho creu i gasta diners o fa accions.
Sí.
Llavors, si ho fan amb això, amb una cosa com una anàlisi genètica, encara que no sigui rigorós, jo sí que crec que és perillós.
Sí, sí, sí.
Sí, però tu també pots anar a Google, agafar, dius, mira, tinc tants símptomes, anar a Google, googlejar els símptomes i dir, ostres, és que tindré, jo què sé, tindré càncer, doncs mira, va, em vaig... No, jo crec que realment googlejar i tenir informació genètica és el mateix, el que importa és que tingui sentit comú.
Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Seguim parlant amb en David Torrents i en Patrick Aloy. I vosaltres què en penseu de tota aquesta polèmica del 20CM? Creieu que la visió de l'FDA és adequada o realment han fet saltar massa les alarmes?
Jo crec que s'han passat una mica. Bàsicament perquè els de 20CM va néixer com un divertimento, sobretot. I ells bàsicament el que et donen és una informació poc acurada, però una informació que en qualsevol cas ningú amb dos dits de cervell s'hauria de prendre al peu de la lletra. Com a molt, això el que et pot fer és saltar una alarma i aleshores tu vas al metge i et faran les anàlisis pertinents. A partir d'aquí, qualsevol altra cosa és exactament com el que tu deies de Google. És, si algú té flato perquè ha anat a córrer i posa tots els símptomes que té a Google, li sortirà que sí, possiblement té un càncer de fetge.
Però no haurà pagat 100 euros per aquesta informació. Jo crec que el fet de pagar, encara que segurament és poc pel que es fa, però pagar 100 euros... Jo crec que molta gent s'omplen de, ostres, que això és de pagament, que això és bo, eh? O sigui, si em diuen que aquí estic a punt de perdre el genoll, sí, això va
perquè,
a missa.
Sí, perquè porta l'aderezo i tots els condiments de la tecnologia darrere. I paraules claus que sonen pues, genètica, genòmica, seqüenciació de DNA, tot això que sempre ens creiem. I sí, hi ha una part real i de veritat darrere de 23andMe, potser és el moment potser s'han avançat i, han, i les expectatives de la gent, no sé exactament què anuncien ells, si són rigorosos en dir que donen una informació determinada.
Només un incís, ells al final et diuen que això no val per diagnosis, és que ells t'avisen, això no val per diagnosis.
Sí, i Facebook també et diu moltes
sí,
coses.
Però, però hem vist tots pel·lícules com Gattaca i moltes altres coses, i això és el que tenim a la ment. I segur que molta gent, quan li fan aquest sí, informe clar. I paga 100 euros, que jo, no dic que estigui malament, però que segur que hi ha molta gent que s'ho pren com a la pel·lícula o com al llibre que ha llegit.
No, no, aleshores tornem a lo de sempre, sí. Que el que necessites és educació clar,
exacte,
i informació.
Exacte.
En qualsevol cas, sabeu que entre un 15 i un 20% dels fills no són dels pares que es creuen que són. Aleshores, sí, doncs, per 100 euros pots estar segur si el teu és teu, no?
I ha... Entre un 15 i un 15 i un 20?
Això és el que diuen, sí.
Home, i a Catalunya 25.000 persones voten a la Plataforma per Catalunya, que són neonazis, vull dir que... I gent sense cervell ja tot
sí.
Anem a parlar del microbioma. Et sembla, Sílvia?
Sí, fem l'última pregunta. Volíem que ens expliquessis una mica què és el microbioma i quina importància pot tenir a l'hora de desenvolupar, per exemple, fàrmacs o la seva resposta.
Bé, la metagenòmica, que és com es coneix la disciplina que estudia les bactèries que tenim nosaltres a dintre i les d'ecosistemes també, però centrats en biomedicina, correspon a veure quina flora tenim. Bàsicament es centra en la flora intestinal, però hi ha altres, molts altres llocs del cos on tenim bactèries i s'ha començat, la tecnologia de seqüenciació permet, ens deixa veure quin tipus de bactèries hi ha i sobretot si estan implicades o si estan condicionades a certes enfermetats. Llavors es comença a veure, per exemple, diabetes s'ha trobat, a diabetes de tipus 2, que els pacients diabètics tenen un altre tipus de composició de bactèria en l'intestí. Inclús s'ha fet el que es diu trasplantament fecal, que ja sé que
sona... Sí, sona fatal.
Ah, sona, ai, caca.
Terrible, exacte.
Sona cacal.
Però, sí, sí. Però aparentment, amb resultats, això s'ha de tornar a provar i s'ha de regularitzar, però aparentment amb resultats, o sigui, passar la flora intestinal d'una persona sana a una persona amb diabetes ja reverteixen els símptomes durant temps.
Però això es fa, o sigui, que... per via tòpica...
Això...
No, quasi que després t'ho explico.
Tot el tema de les bactèries veu que ara hi ha com un boom, perquè llegia l'altre dia una investigació que ha sortit a la publicada a Nature fa molt poc.
Les bactèries lo peten.
Parlava del meningococ, que tenim tots, normalment el tenim tots. El que passa que la meningitis es desenvolupa i ara han trobat que la manca d'una determinada proteïna genera la expansió del meningococ, que normalment està latent i no passa, diguéssim, de les fosses respiratòries i, clar, no prolifera i arriba al sistema nerviós on és perillós. No?
Sí, sí, això, els que treballem en metagenòmica, els més, sempre diem que nosaltres naixem amb totes les cèl·lules nostres i cap més. I de fet, en un moment de la nostra vida, ara mateix tots nosaltres tenim més cèl·lules bacterianes que cèl·lules pròpies. O sigui que la bactèria té un efecte.
Si nosaltres, allà, més que persones, el que som colònies de bacteris.
Som autobusos que porten les bactèries.
Tenen un efecte o una funció, també?
Bueno, no està clar encara. No se sap. El que intervenen, d'alguna manera. És normal, produeixen substàncies químiques, estan allà i el cos ha arribat, en la majoria de casos, amb una simbiosi i hi ha una cooperació. Nosaltres no podem viure sense elles i elles no poden viure sense nosaltres. Llavors, és normal que afectin a molts processos
biològics
fisiològics. Llavors, ara mateix s'està començant a veure, i l'exemple del meningococo és un, i començaran a sortir molts altres. Però és el principi.
Patrick, ens podries explicar què és la biologia de sistemes i com ha canviat, per exemple, la filosofia o l'estratègia a l'hora de desenvolupar fàrmacs?
La biologia de sistemes, bàsicament, el que intenta aprendre és una visió més global de la salut humana del que hem tingut fins ara. O sigui, bàsicament, degut a l'èxit de la biologia molecular en els últims 50 anys, que ha funcionat molt bé, hem vist que és molt més fàcil aïllar un gen o una proteïna i treballar amb un tub d'assaig que treballar dins del cos. Això funciona per les malalties mendelianes, que es diuen que és que quan tu tens un gen alterat, doncs et causa un determinat fenotip. Però per moltes malalties que s'anomenen complexes,
tu no en tens prou amb estudiar un sol gen. Aleshores, la biologia de sistemes el que intenta fer és estudiar aquests gens o proteïnes, no en la globalitat de l'organisme, però sí com a mínim posar-los una miqueta en context, i treballar no només amb aquell gen, sinó amb les rutes metabòliques i amb les rutes de senyalització de proteïnes, on estan implicades, amb els tipus cel·lulars, etc. I això vol dir que, bàsicament, això és el part de la feina que fem al laboratori, que les dianes terapèutiques també estan canviant. Tu no intentes modular només la funció d'una proteïna, sinó que intentes modular la funció de tota una via o tot un conjunt de proteïnes. Aleshores, les dianes estan canviant d'entitats úniques moleculars a coses més grosses i, per tant, hem de fer servir estratègies diferents.
Per tant, un cop, per exemple, s'uneixi la informació individual que et pot venir d'un genoma i també tingueu la variabilitat que hi ha entre individus, llavors també si s'uneix a dins d'aquesta xarxa és molt més fàcil identificar, doncs mira, doncs per aquest individu el problema es troba en aquest punt de la xarxa, en un altre individu.
No sé si molt més fàcil o no, però...
Els
casos reals de medicina personalitzada que ja s'estan portant a la clínica tenen sobretot a veure amb diferents tipus de càncers i de càncers de mama, per exemple. Si nosaltres sabem on estan les mutacions, quines són les vies afectades i sabem del ventall de 60 i tants fàrmacs diferents que tenim contra el càncer de mama, en quina d'aquestes vies actua cada fàrmac, tu el que pots fer és un matching de les alteracions genètiques del pacient amb les vies on toca aquell fàrmac i aleshores ja descartes un 80% de fàrmacs que saps que no seran efectius.
Exacte, i genial per tot el que serien efectes secundaris, perquè vol dir que afines molt més, ets molt més precís. No?
No sé si efectes secundaris, però com a mínim t'estalvies de provar fàrmacs que no funcionaran en pacients.
Okay. I el tema del lliurament de medicaments utilitzant nanotecnologia, per fer un lliurament, o sigui, lliurar el medicament just allà on toca, s'està estudiant...
Això segur que s'hi està treballant molt, o sigui, parlàvem ara de càncer, o sigui, l'únic que... L'única màgia dels tractaments contra el càncer és que van amb cèl·lules que s'estan dividint i les cèl·lules tumorals es reprodueixen molt més, a un ritme molt més elevat que que les cèl·lules normals. Aleshores, nosaltres enviem les bombes a tot arreu, però les que pateixen més a l'efecte són les que s'estan dividint. En el moment en què tinguem algun sistema de lliurar els fàrmacs només aquelles cèl·lules malignes funcionarà molt millor, òbviament, no només per càncer, sinó per qualsevol tipus
de malaltia. Suposo que perquè l'atac podrà ser molt més fort, perquè afectes només la zona que vols afectar, no?
I perquè no cascaràs la resta de l'organisme.
I perquè no cascaràs la resta, exacte.
Mm-hmm. I pots permetre el luxe d'atacar molt més fort sabent que no afectes la resta de l'organisme.
De totes maneres, això no sé si és una realitat encara.
És més de pel·lícula.
Sílvia, acabem, tenim un minut, aprofita per fer les...
Sí, que per exemple, amb anexòmics també, que ets... que estàs posat com a associació científic una mica, el que heu fet...
Què és anexòmics?
És una empresa que una mica, a partir de la recerca que han fet de biologia de sistemes, s'ha traduït en una entitat empresarial. Ens podríeu explicar la filosofia que hi ha darrere? A més, que sapigueu, va ser una de les 100 empreses escollides com més innovatives el 2011 per la revista Red Herring. Quina filosofia darrere i els objectius?
Bueno, bàsicament, si em deixes un minut, com anexòmics va sortir, era el Departament de Recerca i Desenvolupament d'una empresa que havia sigut creada per uns amics meus, aleshores, quan jo vaig tornar de la meva estada postdoctoral. El 2006 vam decidir, juntament amb ells, crear una empresa nova basada en biologia de sistemes, que és el que nosaltres fèiem en recerca. Aleshores, la meva experiència era molt bàsica, de recerca bàsica en biologia de sistemes. Ells tenien una experiència molt forta amb la clínica, perquè l'empresa que havíem muntat abans era una CRO que feia anàlisis clíniques i de més, i aleshores hem combinat els dos conceptes. I bàsicament el que intentem és... proveir a la comunitat clínica d'algunes de les eines que ja s'estan donant a terme en la biologia de sistemes més acadèmica. Des d'estratificació de pacients fins a la identificació de mecanismes d'acció dels diversos fàrmacs que s'estan donant, etc.
Jo quan faig servir algunes paraules i penso coses diferents. Estratificació de pacient passava posar-los una sobre de l'altra.
Estratificació de pacient vol dir tu tens 100 pacients amb càncer i has de decidir amb quins els hi dones una droga i amb quins els hi dones l'altra. Ho pots fer al tuntun, els hi pots donar totes les drogues a tots i veure què passa, o pots mirar-te el background genètic i aleshores dividir-los.
Que en realitat és el primer pas de la idea de medicina personalitzada. Primer anar separant per grups i llavors ja el següent pas és anar més a individu-individu.
M'ha agradat molt, Sílvia, que avui ens has aplicat un correctiu perquè nosaltres ens n'anem per les branques quan parlem de tecnologia. I avui, com teníem científics d'una altra branca, que no és la nostra, no? La informàtica, doncs hem estat bastant calladets, tot sigui dit.
Sí, sí. A mi m'heu pres el micro, o sigui que no em quedava un altre.
Molt bé. Patrick Aloy, David Torrents i Miquel, que estàs aquí amagat sense dir res, gràcies per acompanyar-nos. Us convidem a quedar-vos la resta del programa, si moltes podeu gràcies. Ficar cullerada, que és una mica difícil.
Estàs totalment convidats.
Sí. I la música, que per cert, un altre disclaimer, si no us agrada...
No, és la banda sonora de la sèrie de The Orange is the New Black, que és una de les revelacions d'aquest 2013.
Mm-hmm. Com es diu la sèrie?
The Orange is the New Black.
The Orange is the New Black.
I els que canten són Regina Spektor?
Sí, You've Got the Time.
Molt bé, tornem ja abans de la tertúlia. Deixeu-me donar el guanyador del sorteig de la setmana passada, que era un lot de vins i caves i llibres cedits pel Departament de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
Hem fet un sorteig de banda notari.
De banda notari, sí.
I ha tocat el cosí del Tomàs.
Sí, no. Qui ha dit el número? Patrick? El Patrick. Hem tingut 23 persones que han deixat un comentari, clar. Era un concurs no amanyat, però sí restringit només als nostres seguidors de la comunitat.
23, i uns 15 eren familiars nostres, i és mala sort que no li toqui a
un. No hi ha un, jo no hi ha cap que sigui familiar nostre, eh? A més, qui sigui de la... Per cert, s'ha apuntat gent nova a la comunitat aquesta setmana i els hem deixat passar, eh?
Els familiars.
Bé, el número... Ha correspost al número 23, precisament, que és en Oriol Torrent Florença. I m'he passat al redoble, eh? Perdona, tira'l. Aquest redoble va dedicat. Doncs això, Oriol, contacta amb nosaltres via correu a cultura@mossegalapoma.cat, envia'ns la teva adreça.
Recorda que és molt important que ho ha de fer avui dimarts. Si avui dimarts no contacta amb nosaltres, el regal
ens el quedem nosaltres.
Vale, molt bé. Envia'ns l'adreça d'enviament i el telèfon i des de la mateixa universitat et faran arribar directament al lot.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
abans de la tertúlia, recordar-vos que tenim un patrocinador temporal, que és la UPC School, que en el que en Tomàs i jo estem organitzant el curs, el postgrau de Community Management.
Per cert, un ole tu al Community Manager del Pere Navarro. Que... Oh. Sí, sí, ahir...
No, em sembla que diuen que és un compte fals, eh?
No.
Ja, què ha fet aquest senyor?
Mentre estàveu tots començant el programa, jo m'he estat enterant de què anar-te.
És a dir, que temps de saber què fa el Pere Navarro, eh?
Sí. Aquesta notícia patrocinada per l'UPC, el posada del Community Manager,
parlem de Community Managers. Doncs ahir, mentre el president Mas estava fent l'entrevista a TV3, va sortir una piulada d'aquestes xorres, que teòricament era del Pere Navarro. Però com ja sabeu que els polítics, molts d'ells no porten el seu compte de Twitter, cosa que vam descobrir aquí amb el senyor, amb l'alcalde Trias, en
És que alguns no podrien caminar i tuitejar alhora.
No, ni pensar.
Doncs, sí, però tenen que, accés lliure al WhatsApp.
Que això. Han demanat disculpes i han acomiadat el Community Manager.
O sigui que hi ha una plaça de Community Manager
que pot aprofitar que vingui. Nosaltres ensenyarem que aquestes coses no passin.
Exacte, doncs,
perquè tenim un psicòleg que sap tractar les
persones. Tenim en Fernando Hortal, tenim en Jordi López, que vindrà des del Fumeta a Uruguai. Escolta, ens hem de guanyar els calerons. Tenim en Miquel Labòria, tenim en Jordi...
Però és que a més al principi van dir que havia sigut un fake.
No és un fake.
I com pot ser que un fake t'accedeixi al compte durant 5 minuts o menys i després...
No, el que sí que cal aprendre és que és més fàcil que tu puguis, tot i que caguis, dirigir el teu propi Twitter, que li encomanis una cosa d'aquestes i facis el ridícul.
Però si no saben contestar una pregunta sense llegir un paper, què vols que tinguin un
o sense un plasma. Acaba.
Bueno, doncs que podeu anar a la web de l'UPC School i buscar la informació sobre el postgrau de Community Management, i al mes de gener farem una sessió per explicar-ho una mica més bé.
Exacte. Comencem tertúlia i us vull treure una notícia que ha aparegut avui. Avui Apple ens ha fet arribar quines són les cançons més escoltades, les aplicacions més descarregades...
Perdona que et talli, que ve col·lació. Sí. Ja tenim el primer regal de l'aplicació aquesta dels 12 dies, sí, avui de prèvia. És un regalazo, entreu-hi tots corrent.
La segona cançó de Julio Iglesias.
Entreu-hi tots corrent.
Bueno, ja m'ho diràs.
Recordes que vam dir, estigueu atents que sobretot el primer dia sol ser el joc guapo.
Sí.
Pues cagada.
Quina siu?
Cagada
no sé, és una cançó, no me'n recordo què, però és una cançó, un single. O sigui, el mega regal és una cançó.
I segurament d'algú que Apple ja deu voler promocionar.
Doncs, a què no sabeu, això és a nivell d'estat espanyol, a què no sabeu quina és la segona aplicació per iPhone més descarregada del 2013?
Redoble.
Pots posar-lo? Aquest tema que ha aixecat amb bragues, eh?
Amb calcetes, que diuen.
No me l'imagino amb bragues.
Jo sé...
Doncs l'aplicació més descarregada per iPhone al 2013 ha estat detector de radar, com no podia ser d'una altra
això
manera.
Això diu alguna cosa als nostres polítics i a la Direcció General de Tràfic.
I si ho enllaces amb la segona, encara és millor. Digues quina és la segona.
No, la primera és Pou.
Ah, la primera
aquesta
és Pou.
Quina és Pou?
Pou és un joc, és un joc amb una patata. Tu es jugues al Pou, Patrick?
Els meus fills.
Els teus fills, sí. No, és
el Tamagotchi al segle XXI.
Ah, vale.
Però va, anem a notícies...
És a dir, detectar radars i jugar un Tamagotchi.
Anem a notícies amb una mica més d'enjúndia. Avui també són temes que te'ls has currat tu, Sílvia?
Sí, mira, el cap de setmana.
Tenies free.
Són sortits el cap de setmana. Està bé. El primer és de coneixement open source, i és que la llibreria britànica ha alliberat més d'un milió d'imatges a Flickr, de manera que són accessibles per tothom.
Flickr, però sota Creative Commons, no?
Sí, sobre Creative Commons. Exacte, i que es tracta de tot d'imatges de llibres del segle XVII, XVIII i XIX, i la idea és que, com que no poden analitzar individualment cada imatge, es tractaria de donar eines perquè la gent pogués jugar-hi i intentar trobar alguna informació, i d'aquesta manera poguessin ampliar el seu coneixement. I està molt xulo, jo he entrat una mica i està molt
bé. Que són gravats i litografies dels llibres?
Sí, totes les imatges de tots els llibres han estat escanejades gratuïtament per Microsoft, això també, i les han digitalitzat i ara ja estan accessibles a Flickr.
Sí, deixarem l'enllaç, que ha posat l'enllaç a la show.
Està bé que Microsoft serveixi per alguna cosa.
Serveix per més d'una cosa, i mira, ho dic jo, per exemple, ara vaig a parlar bé de Microsoft.
Redoble una altra vegada.
Sí, poseu a gravar.
Tu vas parlar bé de Microsoft.
Sí, graveu-me i després m'ho podeu dir. Gràcies. Doncs vaig a parlar bé de Microsoft per empreses. El servei que té de pre-sales tècnic, que ajuda...
Preventa,
sí, a tècnica.
Que tu també deixa't córrer.
Exacte, també deixa'm anar.
Les estratificacions.
Ja la tinc estratificada, sí. Doncs diuen que, o sigui, realment ajuden molt i són molt més suportive, com diuen els americans, que no pas altres empreses que d'aquí en fem molta bandera sovint.
No estem esperant el però... No hi ha un però?
No hi ha
però. No hi ha però. Sense però. Sense però. Estàs,
però són uns...
Estàs bocabadallisme perdut, eh?
Sí, sí, us heu quedat tot callats, perquè he parlat bé de Microsoft. Bé, però continuo pensant que l'Outlook és una merda. Vale, Steam OS ja disponible, nen. L'Steam OS ja disponible, què és
sí.
això?
Ah, no vols parlar de lo de Boston Dynamics una mica més?
No, perquè, bueno, si voleu extendre el tema de Boston Dynamics... Sí, em sembla bé que parlem una mica més de Boston Dynamics.
Les mules i descapotables?
No, però com a mínim tenen un... Vull dir, vaig connectar a la pàgina web de Boston Dynamics i tenen un gos, no?, que el veus que va reptant per la muntanya, va per la neu, és una passada. A més, té com un sistema d'equilibri que
remena
realment...
la cua.
No remena la cua, però realment emula molt bé el moviment d'un animal. I és bo perquè veus que un noi li dona una patada i el tio aconsegueix mantenir l'equilibri, o sigui que està bastant xulo.
I no li torna la patada?
De moment no, però és el següent pas.
I quan ha de canviar l'oli, aixeca la poteta?
No.
No té oli. Vinga, Steam OS. Què és això de l'Steam OS? Explica una mica pels oients que sí. no siguin jugones, què és això de l'Steam.
Steam és la plataforma que pràcticament totes les que juguin a PC coneixen. És una plataforma on descarrega els jocs online.
O Mac,
Sí, el que passa és que Mac...
És més recent i no es coneix.
Sí, jo crec que la gent es deu baixar més els jocs de l'App Store. Però bueno, sí, també està per Mac.
Sí, tot i que val a dir que hi ha una oferta que tu et pots... Si tens un germà, un amic que té PC... i tu tens Mac, tu pots compartir jocs de Mac a PC. O sigui, la mateixa llicència et serveix per descarregar-te
no, que això
per Mac
tu, quan tu tens un joc a Steam, el tens per totes les
Exacte.
Plataformes.
Ah, això volia dir.
O sigui, si tu pagues el Walking Dead...
Si tu fas servir el compte del teu germà, és cosa teva.
Exacte. Ja, molt bé. Aquí, la trampa és aquesta.
Vale.
Doncs això, la gent coneix Steam. Steam és una plataforma que tu descarregues el joc al teu PC o Mac o amb Windows o amb Linux i jugues. Bé, ara Steam, que és de Valve, que és una desenvolupadora de videojocs molt important, vol entrar... Diguem que el món dels catxarrers que estan al costat de la tele.
Perdona, basat en Linux.
Vol entrar al món dels catxarrers que estan al costat de la tele. Tipus PlayStation, Xbox, tot això.
Una altra capsa.
Exacte.
Llavors, prou HDMIs a l'univers.
Llavors traurà les Steambox, que li diuen, que és una consola d'Steam. El que vol fer...
Consola d'Steam.
Sí. Que anirà amb Linux, amb una distribució de Linux que estan fent ells i preparant perquè així...
En teoria més oberta que no pas les
no.
Xbox o no? No,
per què? No necessàriament.
És un Linux però Valve no treballa, no són pensos Valve com a empresa precisament, ni Molt Steam bé. Tampoc, que Steam té DRM, eh?
És que la llicència de Linux permet això, és que tu t'agafis el kernel de Linux i sobre muntis el que vulguis.
Llavors, aquestes màquines funcionaran amb aquesta versió de Linux que es diu SteamOS. Llavors els jocs, les empreses que vulguin que els seus jocs funcionin a la Steambox o com li diguin al final de la consola tindran que tenir versió de Linux, versió per SteamOS. El que han alliberat ara és el sistema operatiu que tindrà la Steambox.
Ah, perquè la gent comenci a remenar i...
Tu te l'instal·lis, si vols.
Sí, però ja veig que té drivers per Nvidia, és compatible amb Nvidia, no?
Sí, suposo que després també n'hi ha més targetes. Això segurament és... Ara parlo de memòria, però diria que és que Nvidia és qui fa les targetes gràfiques de la Steambox.
Correcte.
Llavors el que fan és que tu ara ja podràs baixar el sistema operatiu gratuïtament i començar a jugar els jocs que estan fets per SteamOS.
Està molt bé, perquè això pot ser que forci a començar a portar jocs clàssics que han estat en Mac i han estat en PC
cap al
món Linux. Com que
Steam té tantíssima força, s'està migrant un munt de jocs d'Steam a Linux que si no fos per això no s'estarien fent.
Exacte. Ah, molt bé.
I de fet això el que passa és que com que s'està fent servir Linux...
I així la gent que utilitza Linux pagarà per un joc. És curiós, no?
I molts de PC no han pagat en sa vida.
No,
també.
Ja sé,
el que passa és que si tu, per exemple, jugues sobre Steam, sobre Windows o sobre Mac, sobretot sobre Windows, el Windows, diguéssim, que ja carrega el sistema de per si, amb el qual necessites més maquinote per tindre el mateix rendiment. Si agafes, en canvi, amb el SteamOS aquest, entenc que deuen haver fet un sistema operatiu molt més prim, on només el sistema operatiu, la seva missió és córrer els jocs aquests de puti madre.
Sí, perdona, la Sílvia fa estona que vol dir alguna cosa. Ara, sí, però el que deia, Valve és una empresa que no és mentalitat... No és rotllo per la comunitat. Jo estic segur que si això ho fan
no,
perquè vendre cada caixa o perquè vendre cada caixa amb un Windows o amb un OS X, això són dinerets que pagues per cada caixa, mentre que si el vens amb un Linux no. Suposo,
I que l'altre però és que ja et diuen que no totes les persones es poden instal·lar el sistema o l'SteamOS que han alliberat, que només usuaris experts la poden instal·lar perquè realment és un caos.
Sí, és una prova pilot. És una prova pilot que estan compartint amb els usuaris que tinguin moltes ganes de provar-lo.
Molt bé, avancem amb coses de la tertúlia. Us en recordeu que fa, no sé si la setmana passada o l'altra, parlàvem de Scruggle? Sí. Aquella web de Microsoft que es fotia... Amb...
Bueno, que de fet, el que sembla és com si Microsoft, una de les coses que té és que està fent molta propaganda dels Chromebooks, mm-hmm. Que tampoc és un producte molt famós, no. I Microsoft està fent
més propaganda a la contra,
en queixar-se d'un producte
que no ha tingut massa sortida.
I encara els està fent propaganda.
Bé,
està
doncs només una cosa, Perdó, és que a vegades parlem molt de la publicitat veient el que rebem nosaltres. Mm-hmm. Nosaltres som un mercat totalment despreciable per ells, o sigui, no sí, comptem. Sí, sí, si veieu coses als Estats Units, com per exemple esports, ho dic per experiència pròpia, a mi m'agrada veure partits de la NFL...
Saps i que gràcies a tu m'he començat a veure partits de la NFL?
Ah, sí?
Sí, sí. Ostres. I fins i tot hi ha NFL en català i els estic seguint.
Sí, 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 jo estic a la mateixa lliga fantàstica que porta el...
He caigut més...
Doncs, bé, el que deia, és només per explicar...
Estem parlant de futbol americà.
Sí, sí, sí. No vull parlar d'això, sinó dels anuncis que posen entremig. Als Estats Units, qualsevol esdeveniment esportiu té més anuncis que esdeveniment. O sigui, xupes anunci com un campió. I Microsoft anuncia la Surface, o sigui, pràcticament quasi tot el que s'anuncia és Surface i iPad. És espectacular.
Bueno, aquí Movistar, els seus anuncis són de normalment de Nokia, no? També,
sí, sí, però
no, de Samsung.
Però allà és la Surface. La Surface comparada amb l'iPad, la Surface perquè no sé què, o sigui, és... Perquè aquí em sembla que Microsoft tingui com abandonat el producte en plan com si fos un fracàs, mm-hmm. I com a mínim als Estats Units està lluitant un munt perquè es gasten molts diners cada setmana en publicitar-ho just en esdeveniments que ell creu que els seus possibles compradors els estan veient. És que a mi em va començar a sobtar quan vaig veure tanta diferència entre el que anuncien aquí i el que anuncien allà.
La que venen és la Pro. La Surface normal és un xurro, la
comparant amb l'iPad, jo no dic que tingui raó, però
la sigut, normal és un xurro.
Aquesta setmana ha sigut molt bona per dos raons. Una, perquè una escola ha tornat una Surface, perquè deia que jo no era una tauleta, jo era una merda, les ha tornat totes. I l'altra és que ja va haver-hi una mena de late show, bueno, és show de tarda més que de nit als Estats Units, on estava patrocinat per Nokia, per Sony, per una tauleta Sony, no? Hi havia un nen super, però és un nen, flipa-lo, Se sap, veient el dibuix del mapa d'un país, t'identifica el país i et diu la capital, 5 anys, vale?
I no estem parlant de França o Estats Units, de països.
Sí, sí.
Pel mig d'Àfrica
i tots aquests d'aquí, vale. Doncs, després de fer-li el concurs i unes proves molt divertides i que la nena va ser molt maco i molt, va ser molt graciós, li donen un puzzle del mapa del món que com se sal de memòria va dir que no, o una Sony i...
No, em sembla que li ofereixen un globus terràqui i ell diu, "Ai, no, que ja en tinc un."
Sí,
i li ofereixen un trencaclosques del món, sí? i una crec que és una Sony Xperia, tablet Z o algo així.
I el nen diu que, "Oh, no."
No, és que el nen de primeres agafa el trencaclosques i diu, "Uala!" i se l'està mirant i li encanta i no li fa ni cas. I llavors el presentador agafa el...
Clar,
el
patrocinador era Sony.
Sí. Però mira què tens aquí. I s'ho mira i diu, "Ah, no ho vull, que és que per Nadal l'hem demanat un iPad."
Això en directe, no?
Brutal. La cara del presentador és un poema.
Que aquest vídeo el van comparar, vull dir, hi ha una comparació que és el Justin Bieber, que li fan dir els continents, i l'altre el nano aquest, i està bastant bé.
Així que es va deixar un, no? El Justin Bieber se'n va deixar un.
Dos.
Bé, doncs tot això venia en relació a que us vull portar a parlar-vos de Scupertino. No, que no sabeu el que és Scupertino.
Escupir...
No, Cupertino, com sabeu, és la seu central d'Apple i Cupertino...
Són els del vídeo tipus Johnny Ivy.
Sí, fan aquest tipus de bromes i d'anècdotes, diguéssim, bromes, algunes amb bastanta mala llet, queixant-se o fent broma d'Apple, no? I en concret aquesta setmana han tret una notícia que no sé fins a quin punt és broma o fins a quin punt és real, que diu que a Wikileaks, a l'Steve, al Wikileaks ha filtrat 140.000 correus de Steve Jobs. I que han començat a analitzar-los. Aquesta gent de Scupertino han començat a analitzar-los.
Els Steve Jobs era d'aquells d'enviar correus en plan "sep, yep, ja, no, nope,
sí. Yep, pues el 84% nope. D'aquests 140.000 correus són no.
Nope.
No.
Pues
nope.
No.
No, però no, no, eh?
No.
Ja està.
Resposta,
i
no.
Hi ha dues anècdotes que em van fer molta gràcia.
És molt bèstia que el 84% dels teus correus, a més, o sigui, no.
No, no, però és que a més hi ha, a la resta són una altra paraula i no.
Però és que ara entenc per què els teclats de l'iPhone segueixen sent de clicar i no pots canviar el teclat, sí. i fer-lo d'aquest lliscant, no, ni res. No. Clar, per escriure no vols més, o sigui, és que no...
Bé, doncs hi ha dues anècdotes, us les relato perquè són molt gràcies. La primera és la resposta que va fer a Steve Jobs a una petició del dictador nord-coreà Kim Jong-li.
És el pare del que està ara.
Exacte, li va sol·licitar, d'un dictador a l'altre, et demano si em pots fer arribar un pre-release de l'iPod Touch pel meu fill.
Que deu ser el fill que estarà al poder.
Sí, un pre-release de l'iPod Touch pel meu fill. I això li va respondre, "Hell, no."
Merkel, no.
Collons, no, no. Ja està, aquesta és molt bona. I la segona és que...
Ja m'encanta lo d'un dictador a un altre, sí, aquesta sí. familiaritat.
Sí, sí. I l'altra és que ja existia, i això el Jobs ho havia explicat alguna vegada, una relació entre el Jobs i el papa Benedicte XVI. ¿Vale? I quan li escrivia les cartes començava "Hey, Benny!"
Hey, Benny.
Com el Benny Hill, no? Boníssim. Bueno, escolta'm, hem d'anar per les propostes musseguis i acabem aquesta tertúlia que no porta enlloc i amb una miqueta de música de fons. Ara començaran a cantar, Sílvia? Tinc un minut. Ara sí, veus, molt bé. Bé, doncs entrem en propostes musseguis. La primera és d'en Marc Gibert, que ens la fa via Google Plus. Ens parla de Light Paper, que és una aplicació per Mac tipus Markdown, és a dir, per escriure tot tipus de documents i text. L'aprovada ens la recomana.
Sí, és que estava mirant.
Sí, es diu l'aplicació?
Es diu Light Paper.
Light Paper.
Vale, en Pere Ferrando...
Sí, ah, vale, no, és que ara ho entendreu. Mm. Escriure amb un Mac, suposo que ha de ser el nom de l'aplicació.
Sí. Ah, no, va. Escriure, és un screencast. El que fa el Pere Ferrando són screencasts.
Però que fa amb què? És que no entenc... Ferra, tu no entenc si recomana una aplicació o què recomana?
No, ens recomana el seu screencast, els que ells fan.
Ah, vale. Doncs pues en Pere Ferrando fa un screencast que es diu Escriure amb un Mac, en què es poden veure demostracions d'aplicacions i utilitats del sistema operatiu del Mac. Mm. El tema és l'escriptura en un sentit ampli, eines, productivitat, etc. Vale, els episodis es publiquen a iTunes i a Vimeo. I podeu entrar a www.preedicio.com.
Exacte. Sílvia, tu...
Jo, una aplicació que encara he de provar, que es diu Unity, que el que fa és que et genera una llista de tots els arxius que tens al teu disc dur, de manera que amb el mòbil hi pots accedir directament, enviar-los, i estan tots en stream. Vull dir, simplement el que fas és entrar-los en stream, i no t'ocupen res en el cloud, ni tampoc en espai en l'iPhone. Mm-hmm. O sigui que està molt bé.
Molt bé, en Carles Canyo ens recomana una xerrada de TEDx d'en Dimitri Christakis, que és pare, pediatre, investigador...
I té un iPhone daurat, aquest Dimitri?
No, aquest no el té, però la veritat és que l'he escoltat la xerrada.
Jo també l'he vist,
està molt ben feta, perquè està basada en dades...
I si teniu fills petits... Sí. Jo tinc una filla d'un any i mig, i quan l'he escoltat m'he parat a pensar.
El tio s'ha dedicat a fer escàners cerebrals... Veient com reaccionen els nens menors de 3 anys davant de resposta a mitjans audiovisuals i com això, ell ha fet una transposició de com això afecta a la seva capacitat d'atenció futura,
ja sigui per poca estimulació o per sobreestimulació.
Està molt bé aquesta xerrada i us la recomanem.
I en Carles Coll, creador de OneTaps, que vam parlar aquí ja fa temps, tenia aquelles aplicacions que en versions anteriors d'iOS tu només clicant un botonet et canviava una
configuració.
Carles
és un tio que té moltes idees i quan voltant per ahí al món de les startups anem trobant.
Doncs ha publicat noves apps per Android i per iOS que són jocs. Són jocs senzills d'aquells de tota la vida que tenien quan eren petits, però en versió digital. La veritat està molt bé i val la pena fer-hi una ullada.
Sabeu el joc aquest que portava aigua i que tenies que... Hi ha unes boletes i les tenies que encertar, unes anelles.
És complicat d'explicar, sí, però que tu apretaves botons a baix i llavors com que bufaves per sota de l'aigua.
Exacte, tenies d'anar movent aquestes mena d'anelles i ficar-les amb una mena de varetes, i tot amb aigua. Això és un joc. O l'altre més fàcil. Us en recordeu aquella mena de laberint que tenies una boleta que tenies que anar fent movent-les cap a una banda i l'altra? Però això ho ha creat per iOS.
Jo tinc un rellotge que tenia aquest laberint.
Són curiosos, són originals.
I sobretot a dir, no hi ha publicitat, no hi ha dons. El nen no pot comprar més, ni ha de comprar res més, ni res de tot això. Pagues l'aplicació i punto.
De fet, n'hi ha una gratis i una de pagament. Hi ha un joc que és gratis i un altre que és de pagament.
Exacte. Molt bé, senyors, doncs alguna proposta? Teniu alguna proposta? Les propostes musseguis són propostes culturals, de lectura, no? Miquel, David, Patrick, us hem agaixat en fals. Molt bé, senyors, doncs marxem.
Fins l'any que ve?
Gairebé fins l'any que ve. La propera setmana a Mossegar la Poma, vacances.
I la següent?
Vacances. Tornem a partir del 7 de gener, per tant, us desitgem a tots bon Nadal i bones festes.
Tornarem, depèn dels regals que ens porti el rei. Si m'en porten molts el dia 6, el 7 aquí no vinc.
S'ha de jugar amb el
jovent.
Ja et dic que entraré per Skype.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem, com comentàvem, el dimarts 7 de gener. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments. Teniu 2 setmanes per pensar i cavilar què ens voleu enviar a cultura@mossegalapoma.cat. I recordeu que ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma, que farem públic l'enllaç a l'enquesta, que ara feia dues o tres setmanes que no parlàvem. Exacte. De l'enquesta, que vam obrir primer només a Google Plus.
La consulta,
exacte.
La consulta.
Però tenim unes quantes preguntes més de dos, no gaires, però no són només dues.
En un minut les teniu.
Sí, és molt ràpid.
I ja sabeu que si voleu guanyar un concurs, el primer que heu de fer és participar i fer-vos de la comunitat Mossegui a Google Plus.
I no oblideu aquestes festes, oxitocinar-vos i estratificar-vos.
Exacte.
Adéu. I bon Nadal, eh?
Sí.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.